La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
La culpa, Enric. La culpa, eh?
La culpa.
Quin tema, eh?
Xa, xa, xa. Quines frases, quina poesia, no?
La culpa. Jaime Urrutia, un dels grans lletristes del pop rock espanyol. El tema que tocarem avui és un tema bastant peliagut, amb moltes aristes, amb molts racons foscos. La culpa. Ja vam fer un programa sobre la redempció, te'n recordes?
Sí,
que està molt associat amb la culpa.
Sí, vam començar pel final, no?
Sí, és veritat. Bueno, és usual a nosaltres.
Sí, és la nostra metodologia.
És molt complicat aquest tema, perquè és un tema que té, oi, és molt polièdric, com
sí,
hem dit
sí,
abans.
Sí, sí, i tant, perquè depèn d'un i depèn dels altres.
Sí,
ja, per començar.
Totalment.
Això ja.
Segons el diccionari, la culpa té dues excepcions. La primera és, falta o delicte que comet una persona de forma voluntària.
Mm-hmm.
I la segona excepció posa que és responsabilitat o causa d'un succés o d'una acció negativa o perjudicial que s'atribueix a una persona o a una cosa.
I ja que fas aquesta definició també, no sé, suposo que vas fent suma de les definicions al llarg de la història, perquè tampoc ho vas tenir molt clar. A més, deu ser un concepte que es va movent amb el temps, eh?
I un concepte que està molt associat també a la religió, no?
A la religió, aquella que vol fer-se la gran de la normativa de la convivència en la comunitat.
Uh-huh.
Perquè on no hi ha religió, hi ha costum.
Uh-huh.
Però, bueno,
què et sembla si passem ara uns minuts musicals? Ja sabeu que en el nostre programa ens encanta la música i la música diu moltes coses i il·lustra molt, molt bé els temes que tractem.
Catarsi.
Passem una miqueta no,
què?
Plenament,
què?
A un tema de Nirvana.
Nirvana.
Kurt Cobain, ja sabem que era un paio que arrossegava molt aquest sentiment de culpa.
I tant. Es va sentir tan culpable, no?
Sí, sí, que es va treure d'enmig, no? Es va suïcidar, pobret.
Yeah.
Amb el tema, amb el gran tema All Apologies, del disc In Utero, que és la història d'un paio que està tan malament que és capaç d'acceptar tota la culpa. L'escoltem?
Thank you.
Els grans Nirvana. Saps, Enric, que sí. Diuen que Nirvana és l'equivalent als anys 90 com els Beatles, que si no haguessin existit Nirvana, sí. Probablement la música a partir dels anys 90 hagués estat completament diferent.
Ja molt borratxo, sí.
I drogadictes.
Veus, també.
Per això ens agraden tant, oi?
Exacte. Jo em sembla que ho vaig dir un dia.
Sí? Ho vas dir? Sí. Quin dia?
Això dels borratxos i drogadictes.
Ah, és el programa de les drogues, pot ser? Ah,
sí. El de,
segurament, no?
El de les dones, sí.
El de les dones, també?
El dels dies i les hores. Les hores, les dones i els dies. No me'n recordo ara, però sí que em sembla
les
que...
Les dones i els dies. En aquest programa em sembla que no estava jo, eh?
No, sí? No? No? Sí, home.
I ara que hem tingut aquests moments de... Sí,
què, ho heu notat? Això és ràdio en directe.
Se'ns en va l'olla, però molt.
La caverna galàctica.
Què et sembla si passem de, del pentagrama musical al cel·luloide? Vale. A una pel·lícula que també il·lustra molt bé el que és el sentiment de culpa d'un personatge probablement que sigui com una icona dels personatges que arrosseguen la mala consciència. El general Kurtz, interpretat per Marlon Brando a l'obra mestra d'Apocalypse Now, del Francis Ford Coppola, de l'any 1979, que està basat en un conte del Joseph Conrad,
sí, sí.
El corazón en las tinieblas, el cor a les tenebres. Escoltem un tall de... que fa el general Kurtz, fa com una reflexió.
És el personatge que fa el Brando, no?
Sí, el Marlon Brando. L'escoltem i imagineu-vos, eh? Imagineu-vos aquell Marlon Brando grassonet, completament rapat, amb uns clars obscurs, allò que eren molt barrocs, de la pel·lícula, que és brutal.
Molt maco.
Escoltem la reflexió, perquè és una reflexió molt esfereïdora i, com sempre, és molt actual.
En el río pensaba que en cuanto le viera sabría qué hacer. Pero no fue así. Llevaba varios días con él, sin vigilancia, en libertad. Él sabía que no me iría a ninguna parte. Sabía lo que iba a hacer mejor que yo mismo. Si los generales en Natran pudieran ver lo que yo veía, seguirían queriendo que le mataran. Más que nunca, probablemente. Y su familia querría que volviera si descubriera lo alejado que estaba de ellos. Rompió con los demás y después rompió consigo mismo. Jamás había visto a un hombre tan roto, tan destrozado. He visto horrores. Horrores que usted ha visto. Pero no tiene derecho a llamarme asesino, tiene derecho a matarme. Tiene derecho a hacerlo. Pero no tiene ningún derecho a juzgarme. No creo que existan palabras para describir todo lo que significa a aquellos que no saben qué es el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. En auténticos enemigos. Recuerdo que cuando estaba en las fuerzas especiales, parece que han pasado mil siglos, fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo, lloraba sin decir nada. Regresamos al campamento. Ellos habían ido y habían cortado todos los brazos vacunados. Vimos allí un enorme montón de bracitos. Y recuerdo que yo lloré también como una abuela. Quería arrancarme los dientes, no sé qué quería hacer. Y me esfuerzo por recordarlo, no quiero olvidarlo nunca, no quiero olvidarlo. Entonces vi tan claro, como si me hubieran disparado con un diamante, con una bala de diamante en la frente. Y pensé, Dios mío, eso es pura genialidad. Es genial tener voluntad para hacer eso. Perfecto, genuino, completo, cristalino, puro. Y entonces me di cuenta de que ellos eran más fuertes porque podían soportarlo. No eran monstruos, eran hombres, tropas entrenadas. Esos hombres que luchaban con el corazón, que tenían familia, hijos, que estaban llenos de amor, habían tenido la fuerza, el valor para hacer eso. Si contara con 10 divisiones de hombres así, nuestros problemas se resolverían en poco tiempo. Se necesitan hombres con principios que al mismo tiempo sean capaces de utilizar sus instintos primarios para matar, sin sentimientos, sin pasión, sin prejuicios, sin juzgarse a sí mismos. Porque juzgar es lo que nos derrota. Que mi hijo no comprenda nunca lo que yo he intentado ser. Y si llegan a matarme, Willard, me gustaría contar con alguien que fuera a mi casa y se lo contara todo a mi hijo. Todo lo que he hecho, todo lo que usted ha visto, porque no hay nada que deteste más que el hedor de la mentira. Si usted me entiende, Willard, quiero que haga esto por mí.
Escolta'm, has dit que és molt actual, per què? Per què creus que d'allò?
La història de la humanitat i la història actual, no? Certifica això, aquesta reflexió, no? De personatges que estan, doncs, per la seva feina, no? Ser militar, no? Que estan en conflictes bèl·lics, no? La quantitat d'horrors que veuen i que han de fer, no? És terrible. I la reflexió que fa aquí el coronel Kurtz és esfereïdora, és de pel·lícula de terror, no? Però clar, és un tipus de terror molt real, no? Ho estem veient cada dia, ara, malauradament, a les imatges dels noticiaris amb el conflicte, no, d'Israel i Palestina, no?
Ah, està bé, perquè, bueno, parlàvem de mala consciència i potser Israel i Palestina no tenen el mateix concepte de culpa que tenim nosaltres.
Que no.
I està molt bé perquè aquesta mala consciència, si després la lliguem una mica amb l'acte de la voluntat de tenir-la o no, perquè aquest coronel Kurtz és el millor i més brillant dels militars d'Estats Units enviat a la guerra, no? I d'alguna manera pren una decisió que va en contra d'això. Si està a favor de la seva consciència, està en contra d'unes ordres i la culpa Després, tot això és una mica el reflex del personatge que va pujant al riu, que és el Jean, no?
Sí, Martin sí, sí. Jean. El personatge del Martin Jean.
I que ens fa de mirall de tot aquest procés així de la culpa, no? Però, bueno, que estàs bé que ens en recordem de la relació entre mala consciència i voluntat i actualitat.
Totalment. En Carl Jaspers, ja sabeu, aquell filòsof i psiquiatre suís.
T'ha mort ja, suís, aquest
sí,
home?
Sí, el 1960 i algo es va morir.
Hòstia,
va néixer a finals del segle XIX.
És que no...
El senyor Carl Jaspers és curiós perquè fa una distinció entre quatre tipus de culpa.
Va, a veure.
Primer diu, és la culpa criminal. Ens trobem amb la culpa criminal, que és a un individu se li imputa la culpa criminal després de demostrar-se en un judici que va cometre un delicte. Vale? Com, per exemple, aquí tenim un assassí en sèrie, no? Com el famós cas aquell de la Ropiero, no? Que era l'indigent aquell que era un assassí en sèrio. En sèrio.
En sèrio que era ell. Us ho prometem.
No? I després tenim la segona, és la culpa política.
Sí.
Que és quan... Això és interessant, eh? Estigueu atents i atentes.
Atent.
Perquè, clar, és un filòsof alemany. I l'Alemanya arrossega encara avui en dia, no?, molt el sentiment de culpa. Diu que la culpa política és quan els pobles carreguen la culpa per mitjà de les seves accions o omissions que donen lloc als més grans crims de forma directa o a través dels seus líders. No? És com l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial, no? Tot el que va succeir, l'Holocaust i totes les barbaritats, no? Després, en el tercer lloc, trobem la culpa moral, que aquí és ja bastant religiós. Penseu que en Carl Jaspers era molt, molt cristià. Diu que és la culpa moral és el sentiment d'haver fet alguna cosa dolenta i que condueix a l'arrepentiment, al penediment i la renovació. Que és com els personatges, no? Com el famós Raskolnikov de Crim i Càstig, de Dostoyevski, o el personatge protagonista del conte del Cor de Lató, de l'Edgar Allan Poe, no?
Sí.
I per últim, i que està molt associat a aquesta tercera, està la culpa metafísica, que va més enllà i que condueix a una possible transformació de la consciència humana davant Déu.
La intel·ligència artificial, tu, escolta.
Toma ja. I també deia en Carl Jaspers que és absurd inculpar un poble sencer. Diu que sols és criminal l'individu, no?
Aquí a tema.
Clar. Escoltem ara un tema, si us sembla bé, dels Pink Floyd. Que
Pink Floyd?
Són
eres un Pink Floyd.
Sí. Aquesta frase, no? Perquè no sé, va sorgir. Calla,
que,
Pink Floyd.
És que tenim una edat ja, Enric. Això és molt dels 80.
Doncs us volem comunicar a tots aquells que estiguem a partir d'una certa edat que l'expressió ets un Pink Floyd vol dir que estàs flipat.
Sí,
o que
estàs flipat o ets gilipolles. Sí, o
algo així, no? A partir d'ara, si podem dir ets un Pink Floyd, pues està bé.
Escoltem el tema... The Trial, ara escoltarem el tema de The Trial de l'àlbum de The Wall, de Pink Floyd, de l'any 1979, que després van fer una pel·lícula, va fer una pel·lícula a l'Alan Park l'any 82, que és molt aconsellable, i que la veieu.
Molt bé.
I és el The Trial, és el judici que es fa al personatge principal, que és en Pinky, no? que és una estrella del rock i arrossega doncs, molts traumes... per exemple, d'un pare absent, no? Que és el maten a la Segona Guerra Mundial, una mare hipercontroladora, ell també està sempre de gira i tot això, i la seva dona doncs, li és infidel, i tot, juntament amb l'alcohol i les drogues, arrossega un sentiment de culpa terrible. I escoltarem el tema aquest de Trial, que és això, és un judici que es fa ell mateix.
Autojudici.
Així mateix, un autojudici. L'escoltem?
Val.
Vinga!
Va.
show the prisoner now stands before you was caught red-handed showing feelings. Showing feelings of an almost human nature. This will not do.
Call the schoolmaster! I always said it come to no good in the end, Your Honor!
If they'd let me have my way, I could have freed them into shape. But my hearts were tame. The bleeding hearts and artists lay them down. You should have talked to me more often than you did, but no! You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes' worm, Your Honor. Him and me alone. Over the rainbow, I am crazy. Bars in the window.
Molt bé, sí. Això passava com el procés, no? El procés sí, de Kafka. Quina impressionant. Autojutjar-se és del pitjor que et pot passar.
Sí, és un altre autor que també... Kafka. El tema de la culpa està present constantment en tots els seus contes, eh?
Kafka.
Kafka.
Totalment, aquella Europa d'inicis de... Jo voldria exposar dos casos, dos exemples de culpa molt propers perquè els conceptes no ens quedin molt lluny. Uh-huh. A mi, jo somatitzo la culpa quan penso en aquell pare o mare que es mengen el bocata que és pel seu fill, i el seu fill té gana, surt del col·le i el pare està allà i diu, hòstia, jo també tinc gana, me'l menjo jo primer que el meu fill. Això és un exemple de la culpa. Imagineu-vos, no?, que aneu a buscar el nano o la nena i us foteu el bocata, tio.
Això és la culpa criminal del Jasper,
no? No ho sé. Tu què diries? Criminal, política, no, moral o metafísica?
Moral, no?
Moral, vale. I hi ha una altra que té a veure amb la sang de les dones i la regla, no? Una miqueta l'ataca, perquè la culpa és una miqueta... Això ho dic perquè en certs contextos i comunitats el fet que la dona tingui sang i això la fa que la partin perquè és la culpable, no? Hi ha tot un... al voltant de la idea de la sang i de la protecció. La culpa i la brutícia, no? Vull dir que hi ha maneres diferents de veure el concepte de culpa i una d'elles, parlant de la sang, és el que passava doncs, a l'abadia del nom de la Rosa. Oh. Te'n recordes? Allà sí, hi havia molta sang.
Ah, sí? Una abadia molt mogudeta, eh?
Passava de tot allà. Allà també hi ha un moment en el que la Inquisició famosa jutja algú perquè s'han produït una sèrie de crims. Però nosaltres volem il·lustrar amb aquest tall del nom de la Rosa que no només el concepte cristià de culpa existeix, i potser després tindrem una sorpresa, algú que sabria molt més que nosaltres pot parlar d'això, però anem a veure què passa a l'abadia i si hi ha altres maneres de concebre la culpa o llocs on es parli de la culpa. A veure.
Qui parla sobre la culpa?
Sí.
El Guillermo de Baskerville, no?
Sí, perquè el Guillermo té una posició molt xunga, perquè ell havia sigut abans escolàstic, membre de la Inquisició, però... Llavors havies d'estar sempre d'acord amb els veredictes de la Inquisició a l'hora d'acusar algú i de condemnar-lo, però ell en un moment concret va estar en contra d'un veredicte i el van apartar de la Santa Inquisició. Mm-hmm. Llavors ja ell estava una mica estigmatitzat.
I tu que saps de la novel·la d'Umberto Eco i de la pel·lícula, en quin filòsof estava inspirat?
Bueno,
Guillermo de Baskerville està inspirat en un...
Sí, Guillem d'Ockham, si vols, i que, per cert, allò que parlem de la literalitat i tal, vaig veure un digital, allò que vam dir aquell dia, no? De que per parlar-te de la navalla d'Ockham, et posen una fotografia d'una navalla.
Sí. Literalitat, no?
Sí, tio. I dius, la navalla d'Ockham, el sistema per simplificar els judicis.
Era amb la que retallava la barba, no?, el monjo.
Ah, sí, exacte. I llavors tu què vols? Fum, fa! Te la clavo i s'ha acabat, no? És la forma més fàcil de...
Clar.
Sí, Guillem d'Ockham, el nominalisme, sobretot. Hi ha tota la sèrie de lluites de formes diferents de pensar el món en aquell context baix medieval. Sí, sí, sí. I Bernardo Guy, en aquest cas, és el que porta el judici. I ja veureu en quin compromís posa el nostre amic Guillem de Baskerville.
Orden en la sala.
Venga. Culpable es esta bruja que ha seducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado. Culpable es Salvatore, que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja. Culpable es Remigio da Varagine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías, fue cogido intentando huir tras matar a Severino el Herbolario. ¡Eso es mentira! ¡Yo no maté al Herbolario ni a nadie de esta abadía! Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor abad.
Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición.
¿Y vos, Guillermo de Baskerville?
Sí, es culpable. Culpable de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios. Y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad.
Pero, mi señor Abad, él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía. Porque el hermano Remigio no sabe leer griego. Y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito en griego y escondido en alguna parte de la biblioteca.
Doncs bé, estem aquí a la Oca Salvatge. Sí, a Wild Cheese, no. Wild Cheese, que tenim aquí un bon amic nostre que ja ha col·laborat en algun altre programa, en el programa dels herois, sobretot, i després també ens ha assessorat en algun que altre programa més. Tenim aquí avui en Jaume Ripoll. Bones, Jaume.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jaume.
Bona tarda a tothom.
Escolta'm, l'Enric i jo, amb el tema del programa d'avui, que és sobre la culpa, ho hem enfocat molt també, sobretot amb la vessant judeocristiana, no? Que és la que més a prop tenim. No? Tu ens pots il·lustrar, com a professor que ets de llatí i grec, en els clàssics, quin tipus de culpa hi havia i imperava en aquella cultura? Què ens pots dir?
Bé, jo ara sí que vull fer un primer matís abans d'entrar en profunditat amb el tema, que és molt interessant. Primer de tot, que quan parlem de cultura judeocristiana, també hem de tenir clar que, en el fons, la cultura judeocristiana també és grega. I, bé, només vull recordar, a moda d'anècdota o no tant d'anècdota, que el Nou Testament, és tota la part de la Bíblia vàlida, doncs, pels cristians, es va escriure en grec, en origen els evangelis, les cartes de Sant Pau, l'Apocalipsi. La primera llengua, la llengua original, és el grec, no? Sembla que potser a l'excepció de l'Evangeli de Mateu, que sembla que primer es va escriure en hebreu i en tenim conservada únicament una traducció grega, però això és hipotètic. En principi, la Bíblia també és cultura grega, no? És helena en el fons, no? L'helenisme tardà, perquè és en època dels romans, però també és grec. Llavors, entrant més en el tema, és molt interessant agafar una òptica diacrònica, és a dir, una panoràmica històrica sobre la literatura grega, quan aquest i altres temes de caire moral. M'explico. Si tu agafes la primera obra de la literatura grega, almenys en quant a obra literària, que és la Ilíada i després l'Odissea, hi ha un sentiment de culpa, o més ben dit, no hi ha un sentiment de culpa, i és una cosa que els grecs van anar treballant a poc, i en la meva opinió, això és una valoració molt personal, doncs aquest treball sobre, en fi, la pròpia responsabilitat en el món que tenien els grecs i que tots tenim en el fons, arriba a la seva culminació precisament amb el Nou Testament, és a dir, a veure si m'explico. En Homer, per exemple, en l'Odissea, en la Ilíada, sovint els personatges, quan cometen accions dolentes o reprovables, s'excusen dient que és culpa dels déus, que no és culpa seva, no? Hi ha un exemple paradigmàtic, que és a la Ilíada, Agamèmnon, que és el cabdill dels grecs, el rei dels reis grecs, és a dir, tots els grecs han anat cap a Troia en una expedició conjunta, i tots els herois grecs que hi van, no? Aquiles, Odisseu, Diomedes, Ajan, etc., tots són reis de la seva polis, la seva ciutat-estat. Però qui comanda tots els reis és Agamèmnon. Bé, al començament de l'Ilíada, Agamèmnon entra en un conflicte verbal amb Aquiles, que també és grec, són dos guerrers grecs, perquè Agamèmnon li pren el botí de guerra a Aquiles. I Aquiles decideix enfadar-se, Aquiles és un ploramiques, és un nen mal educat, un criajo, i decideix, doncs, que no combatrà més en protesta de la decisió d'Agamèmnon de prendre-li el seu botí. I llavors aquí ens comença l'Ilíada, no?, dient-nos que aquesta decisió d'Aquiles provoca, doncs, grans dolors al bàndol grec, perquè, clar, tenen el seu millor guerrer de baixa, per dir-ho així, amb la qual la guerra es va allargant. Llavors, hi ha un moment més avançat de la Ilíada en què Agamèmnon es disculpa amb Aquiles i li diu: mira, em sap molt greu el que va passar. Diu: però tingues en compte que no sóc culpable, jo. Diu, fa servir la paraula aitios, que després en parlaré una mica. Aitios en grec vol dir culpable. Diu: jo no sóc el culpable, sinó que va ser Zeus, les Erínies i no sé si diu una altra divinitat, no? Tres déus grecs que van inserir una mala decisió i una venjança en aquell moment, una ira, un rancor, i per tant no és culpa meva, me'n desentenc a nivell, doncs, moral, perquè són els déus els culpables del meu mal comportament en aquell moment. Això, època arcaica.
Sí, sí, això és l'entusiasme?
Sí, Sí, l'entusiasme és tenir una divinitat a dins, per tant, sí, aniria per aquí, aniria per, evidentment en un sentit més aviat dolent. Diu les Erínies, no sé si diu Ares i Zeus, és a dir, tres divinitats més aviat, en fi, de geni i, de, i associades al poder i a la violència, no? Llavors, si tu mires cronològicament la literatura grega com segueix, els grans artífecs, els grans creadors de la culpa són els poetes tràgics, no? Són Èsquil, Sòfocles i Eurípides. Aquí tenim un concepte de culpa molt més elaborat i també més, com ho diré jo, amb una consciència de la repercussió que tenim els humans en el món i en les altres persones, val? Per exemple, l'Antígona de Sòfocles, una de les millors tragèdies gregues, quan la batalla dialèctica entre els seus dos protagonistes, que són Antígona i Creon, s'acaba, Creon doncs, acaba ben penedit d'haver-li portat la contrària a Antígona i d'haver estat encaparrat amb la seva mala decisió, no? Tota l'obra. Això és una cosa impensable en la poesia homèrica, que és 300 anys anterior, per exemple, no? A més, els grecs sovint elaboren unes tragèdies centrades en la culpa i a vegades en la crueltat de la culpa. Per exemple, l'altra gran tragèdia grega, que és l'Èdip Rei de Sòfocles, en què se'ns presenta tota l'evolució d'un personatge que en el fons és culpable d'haver doncs, comès dos crims terribles als ulls d'un grec, que són haver-se allitat amb la seva mare i haver matat el seu propi pare, però ell no ho sabia. Ell era una cosa que feia inconscientment. Però tot i així, quan ell pren consciència de la gravetat de la situació, tot i no ser-ne en sentit modern culpable, perquè no ho sabia, en un sentit potser, no sé, kantià fins i tot, no tenia la intenció de fer-ho, tot i així ell, doncs què fa? S'autoimposa un càstig simbòlic, efectivament, perquè els crims que ha comès també són simbòlics. És a dir, al final, allitar-se amb la seva mare tampoc és una cosa que es pugui anar a presó per això, passa que és un crim doncs, contra els déus, contra la moral, no? I què fa és doncs, es mutila els ulls amb un ganivet, Èdip, que és un càstig simbòlic, i es dedica a vagar pels mons, no? Amb la seva filla Antígona, que li fa de lazarillo, no? Llavors, insisteixo, començat amb Homer, segle VIII abans de Crist, els tràgics són del segle V abans de Crist, i al meu parer la culminació d'això, més enllà de les creences religioses de cadascú, és amb el Nou Testament. És a dir, quan ja té un concepte de culpa molt més elaborat, no? Jo recordo ara, anecdòticament, no? Però hi ha un fragment del Nou Testament, no sé quin evangeli és, que Jesús li diu a una persona d'aquestes que li fa unes preguntes, no? El van increpant per les viles i li diu, abans de retre'm culte a mi o de retre culte a Déu, si tens un greuge amb el teu germà, vés allà i ho arregles, no? És a dir, és una cosa que això per un grec de feia 800 anys hauria sigut impensable. Què hagués fet Aquiles? Què hagués fet Agamemnon? Pues enfadar-se, discutir-se verbalment, desenveïnar l'espasa, per què no? No? Per tant, la literatura grega, una de les lectures, pel meu gust, diacròniques més interessants sobre la literatura grega és aquest anar-la llegint en ordre, des d'Homer passant pels tràgics, i fins i tot per Heròdot, per exemple, i altres científics socials, historiadors, i veure com van descobrint el jo, podríem dir. Això és una lectura. I la paraula que he dit abans, que fa servir Agamemnon, que és aitios, d'aquí tenim un terme científic en català, en castellà, que és la etiologia, la ciència de la causa. No? La causa, en un sentit científic o mèdic, no? L'etiologia de les malalties és doncs, origen bacterià, una etiologia bacteriana, una etiologia vírica, el que sigui. Pels grecs tenia també un component moral. La aitia és la causa en un sentit ampli, potser també una causa moral, una causa humana. Mm? I, bueno, no sé si...
Jaume, a veure, tu creus que té... Perquè tu has citat els poetes tràgics i aquest viatge que has dit d'Homer als tràgics, quan anem descobrint una miqueta aquest sentiment, paral·lelament també, sembla que també es descobreixi la comèdia, no? Perquè també són grans autors de comèdia, els tràgics, no? Sí. Cosa que potser abans no estava tan present. Hi ha alguna relació entre culpa i comèdia?
A veure, un dels problemes que tenim a l'hora d'estudiar la poesia tràgica grega o la dramàtica, no? En un sentit ampli, és a dir, tragèdia i comèdia, és que això la gent no se'n fa la idea, però realment tenim conservades molt poques obres en comparació amb les que es van arribar a produir. Llavors, el que tenim conservat, és a dir, tot i que sabem que hi havia molts més poetes tràgics dels tres típics, que són aquests Èsquil, Eurípides, Sòfocles, no se'ns han conservat obres, i dels poetes tràgics dels quals n'hem conservat obres només en tenim les tragèdies. Amb la qual cosa, si Sòfocles va escriure una comèdia, no ens consta. Els autors de comèdies a l'antiga Grècia, que n'hi havia, i a més és un naixement, com tu dius, paral·lel, si més no, coetani, són Aristòfanes, primer, que és Aristòfanes, se n'en fot de tots els personatges de la seva època, de Sòcrates, dels polítics, de Pèricles, de tots els polítics, i més endavant, en època hel·lenística, hi ha Menandre. Llavors, la gràcia que té... Aristòfanes és una comèdia molt bàsica, molt de, en fi, riure... Sí, no, i com de cine mut, o sigui, molt plat de nata a la cara, em tiro un pet, em insulto aquest, em travesteixo, coses com molt bàsiques i, per tant, molt atemporals, perquè, en el fons, els humans no hem canviat gaire. Llavors, Menandre, més endavant, sí que de forma còmica, Menandre és més elaborat. Llavors, toca alguns temes morals a la lleugera, per dir-ho així. En això és més proper, per exemple, no sé, algunes cine modernes, Woody Allen seria, per exemple, com una transposició moderna d'aquestes idees, no? O sigui, ara potser m'he envalentonat una mica, però és una comparació que m'ha vingut així al cap. Llavors, la comèdia, quan a la culpa, té una particularitat, jo crec. Sí que hi ha personatges culpables i que se senten malament i que són, se senten responsables, però també hem de pensar que la gran diferència entre la tragèdia grega i la comèdia grega no és el final feliç o tràgic, que això és indiferent, sinó és l'altura moral dels personatges. És a dir, en la tragèdia tots els personatges es mouen per motivacions molt nobles. No? Antígona vol donar sepultura al seu germà insepult perquè li sembla que, si no, és una barbaritat deixar insepult una persona, no? Perquè se la mengin els corbs. No? En canvi, no sé, si mirem qualsevol personatge d'Odisseòpolis, de les comèdies d'Aristòfanes, doncs és un tio que li interessen, m'invento, els diners, els esclaus, a llitar-se amb tal noia que potser li treu 20 anys de... No? Motivacions molt bàsiques, molt, en fi, baixes, per dir-ho així. Llavors, el tractament que es fa de la culpa ve determinat per això. El personatge de la tragèdia sempre és més culpable, sempre se sent pitjor, sempre és més expeditiu. Si s'ha de suïcidar, se suïcida, per exemple, com Creont o com Antígona, de fet. En canvi, de la comèdia, doncs, li rellisca més tot. Llavors, una manera, clar, totalment diferent d'afrontar això.
És curiós. I avui dia, bueno, ja faré una extrapolació, potser no lícita, no? Palaç, però que sembla que ara ens sentíssim tan culpables de tot que tot estem com revisant i dient allò, no, allò que vam dir no es podia dir perquè molestem algú, perquè som culpables de... demanem perdó per allò que... No? Potser a mi... Ara estem en l'etapa de la mea culpa?
De la mala consciència, no? Sí, sí. Sí, és, fins i tot amb el conflicte, no?, d'Israel i Palestina, no?, que és malauradament tan actual ara, no? És una miqueta com molts països d'Europa callen la boca, no?, davant d'una matança indiscriminada, no?, que víctimes hi han de les dues bandes, no?, però... d'un gegant com és, no?, Israel, amb uns pobres desgraciats que estan allà, no? I com, per exemple, Alemanya, no?, com calla la boca, no? Perquè molt de l'estat d'Israel també va ser fundat per, l'any 1948, una miqueta ajudat també per la mala consciència d'Alemanya, no?, i dels altres països, vull dir. És curiós.
Hi ha un paral·lelisme clàssic amb totes aquestes, bueno, amb aquesta i altres situacions, que és, per exemple, un historiador hel·lenístic, que és Tucídides. Tucídides és el... A veure, ell és un militar atenenc que un cop ha lluitat en la guerra del Peloponès, una guerra civil que enfronta tota Grècia, no?, les ciutats aliades d'Atenes amb les ciutats aliades d'Esparta, doncs un cop ha acabat aquesta guerra absolutament barbàrica de massacres de civils, bueno, la que són les guerres modernes, una autèntica despropòsit i que paguen justos per pecadors, no?, Tucídides escriu a tota aquesta guerra en un llibre, La història de la guerra del Peloponès, 9 llibres, de fet, que tenim traduïts al català per Jaume Brangui Amenós i Manuel Balasc, si no em falla la memòria. Llavors, Tucídides és molt interessant perquè, tot i ell haver pres part en una guerra i després haver-la escrit, i ell ser atenenc, és un dels... també ser del bàndol perdedor, perquè els atenesos perden la guerra contra Esparta. Què fa? Ell, a la seva història, deixa constància de les atrocitats que ha comès el seu bàndol. I això a mi em sembla una cosa com molt interessant i molt a recuperar. És a dir, no tant revisar el passat a nivell ideològic des dels ulls del present, perquè això és perillós, en el fons. I a més és, opinió personal, però és enganyós, perquè, esclar, és i tendenciós, no? Llavors, els grecs el que feien era dir, bueno, jo sóc atenenc, jo sóc d'aquest bàndol, però deixo constància que, per exemple, Atenes va massacrar els civils de l'illa de Melos quan podria haver salvat totes aquelles vides, però va considerar que aquella illeta petita era un punt geoestratègic que havia de controlar, els illencs no es van rendir i, per tant, els van massacrar, van poblar després amb colons, van vendre les dones i els nens com a esclaus, i Tucídides ho deixa, ho posa per escrit, diu, mira, jo soc de tal bàndol, però que sapeu que tot i ser d'aquest bàndol, així les gastem, no? I això seria un... Per mi això és més noble, és encertar més el...
És assumir les responsabilitats, no? Dels actes bons i dolents, no? Teus i del teu poble, no?
I de fer-ho també en el moment. Ho dic perquè, clar, certes coses... I, no? Que, a veure, que sempre és millor demanar... Perdó, que no demanar-ne, no? Començar, això és una cosa bàsica. Però també és interessant en el moment, doncs, deixar constància i més... intentar tendir des de bon començament a l'objectivitat, en la mesura del possible, encara que sigui la pastanaga que persegueix el conill, no? I en això els grecs van ser pioners, jo crec, en tots els, no només els historiadors de Tucídides, Heròdot, sinó, per exemple, els tràgics, no?, que plantegen conflictes humans, jo diria, si no eterns, gairebé.
Mare meva, quin luxe, eh? Perquè...
Sempre conversar amb el Jaume és un plaer, la veritat, perquè... aprens i a més d'una manera lúdica, divertida, és un paio que és un pou de ciència, hòstia.
Sí, i a més és molt alt, és un tio molt alt. Sí. Ho heu de saber, aquí està, és un tros d'home, tio. Escolta'm, hi ha coses que potser en un altre programa podrem parlar, com la relació entre consciència, si tenien o no els grecs, o aquestes coses amb la religió i tot plegat, no? O paraules, l'etimologia ens ajuda molt, no? Com has dit tu, els conceptes i les paraules sembla que ens ajudin a entendre.
Ja, totalment. L'etimologia és una cosa més, com ho diria, menys innocent del que la gent es pensa, a vegades, no? He comentat abans el concepte d'aitia, de causa, i d'aitios, culpable, i un altre de sensacional, que és el concepte de pecat. En grec modern, pecat és hamartia, és la paraula que nosaltres tenim, no?, que tenen els grecs per dir el concepte cristià de pecat, però és una paraula homèrica. A la Ilíada de l'Odissea ja apareix, evidentment, amb un altre significat, perquè, clar, això és anterior al cristianisme. Per Homer, la hamartia, o ve d'un verb, no?, que és amartano, que és quan, a veure, vol dir literalment fallar la fletxa. És a dir, quan tu dispares amb un arc i no encertes la diana, sinó que dones a un altre lloc, no? Això, per això els grecs és un error, és un pecat. Un pecat en un sentit totalment físic, en un sentit gairebé bèl·lic. I és la paraula que després aplicaran els cristians i primer els traductors de la Bíblia, de la Septuaginta, la Bíblia dels 70, l'aplicaran després, doncs, a la religió, però és un verb en origen bèl·lic, de fallar el tret de la fletxa. I d'aquí el pecat. Pels grecs.
No, això dona llum, això sí que dona llum.
Totalment. Doncs, bueno, anem ja amb el temps, sempre, el temps, maleït temps, sempre...
La culpa és meva, perquè he arribat tard. No és res.
Sí, sí, sí. Doncs anem a pecar, no? Anem aquí a la barra, demanem una altra ronda, no? Què et sembla, Jaume?
Fantàstic. Moltes gràcies.
A tu, Jaume, gràcies. Fins la propera.
Vinga, som-hi.
Bé. Hem parlat més d'una vegada, Òscar, de la similitud, i tu d'això en saps molt, entre el món grec i el western. És una cosa que al principi no és intuïtiu, però després te n'adones que sí. No?
Sí, és curiós, perquè en el món del western, no?, que està considerat com el gènere que va iniciar el cinema, no? Uh-huh. És el gènere pare, una miqueta, o el gènere mare. Sempre les històries que parlen tenen molta similitud amb les tragèdies gregues, no?
Per què? Quina és aquesta similitud?
Tragèdies gregues i fins i tot amb les tragèdies shakespearianes, no? Perquè sempre hi ha un conflicte moral, no?, per regla general, en el western, i com en els herois tràgics, no?, doncs intenten, doncs, solucionar aquest problema, no?, d'una manera política, intentant arreglar-ho de bones maneres o per la força, no? I clar, quan sempre s'utilitza la força, sempre succeeixen coses, doncs, que són una miqueta, doncs, tràgiques, no? Mai més ben dit.
Clar.
I té moltes similituds, és curiós, perquè tu veus, per exemple, el gran western, no?, que és una de les obres mestres, una de les meves pel·lis preferides, que és Sin Perdón, del Clint Eastwood, no?
Sí.
Allò és una tragèdia grega. És un senyor carregat també de culpa, és curiós, no? Perquè ha estat un assassí que ha matat a homes, a dones, a nens, que ha tingut després una vida mínimament plàcida, tranquil·la, cuidant de la seva dona, es casa i una filla, el que passa que se li mor, i torna una altra vegada al món de les armes, no? I el que fa el personatge del William Mann, interpretat pel Clint Eastwood, és defensar a una prostituta que ha estat marcada amb una navalla a la cara per un client, i aquesta prostituta el lloga perquè faci justícia i perquè mati a aquest client, no?
Clar, clar. Justícia. Veritat, a cadascú que li correspon.
Això està a les tragèdies gregues.
Ah, no? Això mateix, on és el límit, la mesura
i
de les coses.
I shakespearianes, perquè Shakespeare bevia de les tragèdies gregues, clar.
Aquí, la relació entre una cosa i l'altra, entre la tragèdia i el western.
Escoltem un fragment que també és molt esfereïdor, que és un moment perquè el William Money va amb el seu amic, que és el personatge interpretat pel Morgan Freeman, i per un xaval que és un tio molt jove, que va de... és una miqueta allò... fanfarrón, no? És un tio que diu que ell ha matat a molta gent i resulta que no ha matat a ningú, però quan realment s'enfronta a la mort, no? A la cara de la mort, perquè mata a un paio, veu que la seva vida canvia radicalment, no? Escoltem aquest fragment, que és brutal.
La música com fa? És famosa?
Sí, i a més interpretada per ell.
Veus?
Pel Clint Eastwood, sí.
Molt bé.
Tema de Claudia, em sembla que es deia. Escoltem el tall.
Nunca volverá a respirar, nunca. Está muerto. Y el otro también. Y solo con apretar el gatillo.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.
Sí. Ellos se lo han buscado.
Todos nos lo hemos buscado.
Esfereïdor, esfereïdor, Enric. Quina gran veritat, eh? Perquè diu, cuando matas a un hombre, matas todo lo que tiene y todo lo que podría tener, ¿no?
El futuro, todo lo que tiene. És esfereïdor també pensar, suposo que tu, potser ho saps o no, però jo t'ho dic, estimades oients i oientes, que realment Morgan Freeman és Jimi Hendrix. Ho sabíeu? Hi ha tota una... Sí.
Una teoria,
hi ha tota una teoria de la conspiració que diu que Morgan Freeman és, en realitat, Jimi Hendrix. Ho dic perquè...
Quin talent que té, eh?
No vegis, tio. No està muerto.
Què et sembla si... A veure si il·lumina una miqueta un dels nostres col·laboradors habituals d'aquest programa, el senyor Federico, el senyor Frederic Nietzsche.
Ah, pensava que des aquell de Petomen.
No, aquell com es deia? El...
Frederic no es deia? No, el Francesc? No. Josep. Josep, ara.
Josep
Petón.
Josep Pons, ostres, ara no me'n recordo.
Josep Pons,
sí,
Le Petomen.
Sí, Le Petomen, ara no me'n recordo el cognom.
Bueno, aquest no és, doncs, Le Petomen.
En Frederic Nietzsche, no Le Petomen... No deixeu que l'Enric us confongui.
Sí.
A la genealogia de la moral de l'any 1887, ell diu que l'origen del sentiment de culpa és a través de mecanismes de repressió e interiorització. Al principi, la culpa era de deute que l'infractor pagava de moltes maneres, amb fuetades, etc. Després, amb la irrupció, doncs, dels estats moderns i la necessitat d'una vida pacífica racionalitzada, entre cometes, els impulsos vitals de l'home deixen de ser exterioritzats i són reprimits e interioritzats. Aquesta força vital, agressivitat i energia, la torna l'ésser humà contra si mateix i dona el sentiment de culpa, que és un acte d'agressió contra un mateix. Això vol dir, doncs, no, en el nostre amic Federic, que un fort sentiment de culpa, ell diu que sols està associat a l'odi, al ressentiment, i a un rígid fanatisme moral que, quan té ocasió, s'imposa violentament. No?
Mm-hmm. És que Frederic Nietzsche...
Clar, tot molt associat amb la voluntat de poder, no?
Entrar, això que dèiem abans...
Dels instints, no? El superhome. No?
La voluntat, i la consciència.
Sí, consciència i instintiu, no?
Sí, sí, no, no era, no és tampoc una coincidència que ell fos dels Dostoyevsky, dels únics autors que salvava de tota la crema d'autors d'aquell moment. Nietzsche deia que li agradava molt perquè d'alguna manera entrava aquesta relació entre voluntat, sí, 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 que és aquella del western també, no? Que si tu crees la llei, la crees per la força i has de superar una sèrie de culpes adquirides, no? I suposo que en això lliga molt. Has dit infractor, m'has fet pensar en el martell, el martell que es fa servir
judicis.
Sí, aquell martell que has dit abans, pum, no? Llavors el martell aquell es veu que ja es feia servir quan s'infringia la llei de les taxes a l'Anglaterra, doncs, del medieval, i a partir d'aquí, si no es pagava el que s'havia de pagar, el tribut, doncs es feia servir el martell, que era un gavel en anglès. I aquest martell, només vull dir-te que també ho fa servir l'Església Catòlica per comprovar si realment el papa és mort, perquè amb un martell de marfil i plata, el Camarlengo, que és aquell secretari papal, una vegada té el cadàver allà davant, doncs li profereix 3 cops al front amb un martell de plata i de marfil, i si després...
Amb un martell, no amb un mall, no?
No, 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 amb un martell. Es diu martell, es veu. Martell d'allò. Sí, sí, sí. I després dels 3 cops, si el papa no reacciona, doncs llavors diu papa, mortus est, i ja passem a una altra cosa. Vull dir que el judici... M'has fet pensar en el tribut, en el martell. I Nietzsche, tu què creus, que se sent culpable per dir el que diu o no?
Nietzsche també era un paio bastant curiós, no? Ja hem parlat en altres programes, no?, que també arrossegava el seu component de mala consciència i de culpa, clar, impregnadíssim de la cultura judeocristiana, no? Ell també va intentar, bueno, va ser un gran crític, no?, de la moral cristiana, de la hipocresia al voltant de la moral cristiana, no? I ell deia que el futur de l'home no era a qui seguia Crist, no?, sinó que era el superhome, que era el que...
Aquest no era culpable.
Que tenia la voluntat de poder, no?, i que era un ésser instintiu, que no reprimia els seus instints.
Molt bé. No? Doncs el superhome el tenim avui dia instal·lat en la nostra societat. I a més és artista. I es diu Mike Durant. El voleu sentir,
Òscar? Qui és aquest? No tinc ni idea de qui és. Doncs, qui collons és Mike Durant?
Per Mike Durant és l'alter ego de Nietzsche al segle XXI. És com si ara agafessis a aquell senyor del bigoti que tant s'estimava els cavalls, els animals, i la dansa era l'única cosa veritable, i com la dansa era l'única cosa veritable, avui s'ha transformat en Mike Durant, per tots vosaltres parlant sobre la culpa.
Yo traigo mujer siempre que estamos chingando. Ese cabrón a ti nunca te hace venir. Dicen que tú eres la culpable porque tú estabas con él, pero chingabas conmigo también. Si te toca ese cabrón se va a morir.
Aunque el mundo entero dice que soy el culpable de conspirar, baby, para derrobarte. Aunque más sabemos que todo está prohibido, baby, tú y yo no podemos ser solo amigos. Por más que tratamos, no lo conseguimos. El destino, vivir es
por más que traten de olvidarme, sé que no vas a poder. Si sabes bien que se te borra el mundo y te lo vuelvo a hacer. Tú eres quien eres desde que dice mujer. Y por ir en busca de ti le hago la guerra a Lucifer. El que vive en la mentira está muerto en la realidad. Nunca cambies en la vida, cantidad por calidad. Hoy tú te vas conmigo sin pedir perdón ni permiso. Y el que se la va contigo, el acá le va a dar piso. Y
yo sé que te confunde tal con lo otro. Pero es que como yo, nadie te lo va a hacer. Ese culo es mío, y aunque se escondió, yo te lo voy a poner.
Solo se siente culpable quien se vio su deseo. Ser antiguo a ser mío y siempre que te veo. Cada vez que nos vemos nosotros estamos solos. Escondidos como el hermano Tony con Manolo.
Champaña, bebiendo, fumando y chingando. Ese cabrón te seguía llamando.
Doncs mira, després de sentir Nietzsche... reencarnat en Mike Durant, sí, amb el seu profund missatge.
A mi m'han entrat ganes d'apuntar-me a classes de twerking, escoltant això. Sí.
És que, Nietzsche, ja saps que Nietzsche, la dansa era lo seu. Però sí. No.
Bueno, lo seu no.
Bueno, no era lo seu, tens raó.
Digues, digues.
Però, bueno, volia dir que hi ha autoinculpacions, o com aquesta que parlàvem abans, i exculpacions com la que ha de realitzar un personatge dins d'un context de realisme italià, en una de les pel·lícules més famoses, que parlen de les necessitats de l'ésser humà. Per tant, queda en judici, la suspensió queda en judici quan les necessitats van per endavant. Aquí, en lloc d'autoinculpar-se, és a dir, s'exculpen fent que un altre s'autoinculpi. Anem a sentir aquest tall.
No, no entenc res.
Ara veureu ja. Rufufu per tots vosaltres. Venga, ¿soy culpable o es el otro?
Que pase el reo confeso.
Señor juez, señor juez, cuando he leído que han detenido a un pobre viejo, mi conciencia me obliga a presentarme. He sido yo quien ha forzado la puerta del coche para robar y después huir. Señor juez, este hombre es inocente.
¡Ha sido tú, sí, asqueroso ladrón! Y por tu culpa he tenido yo que haberme encerrado aquí. Señor juez, me han condenado a 13 meses.
¡Cálmese!
¡A 13 meses! ¡A mí! ¡A un hombre honrado! ¡A un pobre padre de familia! ¡A un viejo enfermo! ¡Por tu culpa! ¡Judas!
Oh, sé que solo merezco su desprecio, pero imploro su perdón.
¡No!
Se lo pido por lo que más quiera. Ayúdeme a reconstruir mi vida.
Bueno, si es así, si has rectificado, te perdono.
Gracias.
Sin ningún rencor.
Gracias.
¿Habéis terminado?
Sí, señor juez. Sí, sí.
Adentro los dos.
Un, dos, 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 un, dos,
la culpa de todo la tiene Yoko Ono.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.